Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 5 de desembre del 24 a les portes de la Puríssima i avui ens interessa més que mai saber quina previsió meteorològica tindrem. De moment, ens despertem amb el cel parcialment serè i amb quines temperatures? Sembla que han baixat de nou.
Doncs sí, Joel, han baixat de valent. Tenim 4 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 0 a Das, 1 grau positiu a Olot, a Molló i també a la Vall d'en Bas. 2 graus els tenim a Mieres, a Vic i a Sant Feliu de Pallerols, també a Camprodon, 3 graus a Castellfollit de la Roca, Ripoll, a Santa Pau i a Ribes de Freser, 4 graus a Girona i Anglès, 5 graus a Banyoles, 6 a Figueres i 7 graus a Roses.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
A punt la previsió meteorològica.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
I la temperatura va caure en picat a partir del vespre de la nit, quan vam tenir les mínimes mig i la Olot, 0 graus a la Vall d'en Bas, ja glaçava 2:15 de la nit, 2 graus al sud de Girona, 2 graus a Palafrugell, i a Das, a la Cerdanya, al matí tenien 2 graus positius i ahir a la nit arribaven a 3 sota 0, un ambient força fred. Es va arribar també de matinada als 8 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres. Ambient de ple hivern avui també, pensem que ahir també les temperatures van quedar curtes de dia, 9 graus a Vic, 12 a Olot, i avui potser puja una mica la temperatura diurna, amb un dia més aviat marcat pel sol, alguna boira a Osona sobretot, i aquestes glaçades segurament serà doncs la matinada més freda del que portem de tardor. I entre divendres i dissabte puja una mica la temperatura, dissabte al matí, perquè un canvi de temps arribarà la tarda, vespre de dissabte, diumenge passa un front, pot caure algun ruixat, algunes pluges al Pirineu, o neu que pot arribar cap als 1.000 metres i algun xàfec al nord de Girona, sobretot cap a l'Alt Empordà. La temperatura baixarà sobtadament diumenge amb tramuntana forta o molt forta i un ambient més gèlid. De fet, aquest ambient de ple hivern es pot allargar bona part de la setmana que ve amb una temperatura molt baixa. Pensem que dimecres podríem tenir temperatures 8 graus per sota la mitjana. I això vol dir hivern molt dur.
Són les 8 del matí amb 2 minuts i mig.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La falta de neu a muntanya beneficia les ocupacions als allotjaments turístics de la Garrotxa durant aquest pont de desembre. Tot i ser un pont curt, perquè cau en cap de setmana, des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació mitjana del 85%. Escoltem en Francesc Coll, és el propietari de la Perla.
El que sí que notem és el vas minut, és a dir, que cada cop més les reserves, abans, doncs, 3 mesos abans ja podíem tindre ple aquest cap de setmana. En canvi, ara tot es acaba reservant una setmana abans, com a molt, 2 setmanes abans. La tendència és anar al bas minut.
I les estacions del Pirineu gironí confien en el canvi de temps de diumenge per arrencar l'esquí, no aquest, sinó el pròxim cap de setmana. Les pistes del Pi de la Cerdanya i el Ripollès han invertit 6 milions i mig d'euros en la millora, entre d'altres, de la producció de neu. Escoltem el director de negoci i estratègia de FGC, de turisme, és l'Enric Serra.
Sí que ens agradaria ja començar aquest cap de setmana del pont amb activitat de neu. Començarem o seguirem amb activitat turística, amb moltes activitats a totes les estacions, des de Boí fins a la banda de Vallter, tot el Pirineu, i la veritat és que contents, sembla que hi ha una bona previsió de canvi de temps a partir de diumenge, que ens ha de deixar uns gruixos importants, i encara doncs, el cap de setmana que ve, si no és aquest, doncs serà el que ve amb neu i ja enfocant ja tot el que seria la temporada.
L'Ajuntament d'Argelaguer no veu malament la construcció d'un parc fotovoltaic al Pla de Plandiura, però lamenten que no hagin rebut res a canvi. L'alcalde Guillem Ballar reconeix que hi tenen poc a dir perquè és una iniciativa privada, però hauria agraït, diu, que els veïns haguessin tingut algun tipus de compensació.
Matisar que deixessin una mica temes d'entorn, temes de corredors verds, perquè tot això està més cap a la zona de la proper al Pla de Tapioles, vull dir, a la part nord d'Argelaguer, queda amagat una mica del poble, per tant, en el lloc on està, si s'ha de posar mai una planta, aquest és un lloc adequat, diguem, per tant no ho veiem amb mals ulls, i ja està, però hi hem pogut dir molt poca cosa en aquest sentit.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment a l'Ajuntament de Ripoll. Ho fan per la taxa de deixalles, perquè entenen que perjudica els comerciants. Creuen que qui més residu genera ha de pagar més. Escoltem en Josep Pascal, és el vicepresident executiu de l'entitat.
A l'hora de fer l'anàlisi i aplicar aquests escandalls que havia proposat el Consell Comarcal, doncs tenim rebaixes fins i tot de 500 euros amb un restaurant, o de 700 euros en aquest cas amb un hotel, no? És veritat que això ha comportat tocar una miqueta els temes de les escombraries domiciliàries. Jo entenc que tampoc massa, perquè, per dir una manera, de passar a una família de més de 5 persones, crec que s'encareix uns 50 euros l'any, per tant això no és massa significatiu.
Unió de Pagesos rebutja el tractat entre Mercosur i la Unió Europea. El sector ha denunciat que el tractat suposa una amenaça per als petits productors i un perill per als consumidors. El sindicat també lamenta que la Comissió Europea faci servir l'agricultura com a moneda de canvi. La Raquel Serrat és responsable de Medi Rural d'Unió de Pagesos.
Primer de tot, que es faci servir l'alimentació com a moneda de canvi en tractats internacionals, ja no ho aprovem, no? No hauria de ser mai els aliments moneda de canvi per aquests tractats. Però ja que ho són, el que denunciem és que l'entrada de productes d'altres països cap aquí sense complir les normes que nosaltres ens estan exigint, el que suposa és una competència deslleial pels nostres produccions.
I a les 8 i 6 us expliquem que l'Ajuntament d'Argelaguer vol que la festa de Sant Dama sigui un punt de trobada per la gent del poble.
Es durà a terme durant aquest pont i comptarà amb una setzena d'activitats com poesia, teatre, música i la tradicional fireta d'artesania i productes de segona mà.
Escoltem la regidora de Cultura de l'Ajuntament, la Selene Sanabria.
Una colla de dones trempadíssimes també, que han agafat el relleu de la colla gegantera. Tenen molta energia i estan molt, molt animades a seguir creant, no? Fa poc que va estrenar la colla de la colònia de gats, que és la colla dels més petits amb els capgrossos de gats, i sortirà tota la faràndula que tenim per allà, que també està en Màcio, no?, que representa Sant Dames en els seus inicis de moliner, diu la llegenda.
Uns 130 figurants participaran en una edició especial del Pessebre Vivent de Santa Pau.
Ho fan amb motiu del 40 aniversari de la Fundació i tindrà moltes escenes repartides en diferents punts del nucli antic del poble. El Pessebre, que és estàtic, es podrà visitar aquest divendres i dissabte a partir de les 7 del vespre.
Escoltem dos dels membres de l'organització.
I aquest any, s'ha fet una... dues escenes a la muralla del castell, que és, bueno, no és la tradició, sinó seran molt novetoses,
Exacte.
Serà com va venir el rei, o
qui? El rei.
Sí.
És una mica un relat històric de Santa Pau,
no
relacionat amb el castell.
Sí, exactament. Seran dues escenes només, les dues que hi ha a la muralla del castell. Després, quan tornem a baixar fora de la muralla, ja tornaran a ser les típiques catalanes.
I Camprodon serà la vila del Tió, aquest pont de la Puríssima, al municipi de la Vall Aposta, per fer un pas endavant i donar un toc distintiu a la seva fira de Nadal.
Enguany, el màxim protagonista serà el Tió i tota la seva història, on viu, què fa o qui són els seus amics. Els nens i nenes podran conèixer una mica més d'aquest personatge nostrat.
Escoltem a Joan Sarrer, regidor de l'Ajuntament de Camprodon.
On el Tió, aquest element tan nostre del Nadal, serà l'autèntic protagonista d'una fira, evidentment, nadalenca, amb molts productes relacionats amb aquesta època, com no pot ser d'una altra manera, però amb moltes propostes on, evidentment, el gran protagonista serà el Tió.
I anem als esports. Avui és el gran dia. La Unió Esportiva Olot rep aquesta nit al Sevilla en la segona ronda de la Copa del Rei, en directe des d'una hora abans aquí a Ràdio Olot.
Doncs si unes 2.500 persones veuran el partit des de l'estadi municipal, serà la tercera vegada a la història que un equip de primera divisió visiti l'Olot en partit oficial.
L'entrenador del Sevilla és Francisco Javier García Pimienta.
Aparte, este año en el Olot cuenta con jugadores que en etapas anteriores no había tenido, con jugadores de mucha calidad, que también es capaz de generar un fútbol asociativo. Vamos a ir a un estadio que es muy antiguo, pero que el césped está en perfectas condiciones, con lo cual va a beneficiar el espectáculo de intentar querer el balón. Y como digo, Pedro, que lo conozco perfectamente, va a proponer un partido en el que no se va a arrugar con el balón.
L'hoquei Olot viatja a Granada per fer bo al punt davant del Girona. Els olotins disputaran el seu primer partit oficial de la història andalusia.
Després de l'empat amb Regust Amarg de la darrera jornada, els de Ràfols i Piera volen sumar 3 punts claus per seguir en la línia positiva de resultats.
Algun jugador de l'Olot ha estat en aquella pista en un torneig que es va fer l'any passat per Setmana Santa, i sí que diuen que la pista és una pista petita, amb un paviment complicat, però que ja aquesta setmana n'hem parlat de que ens anem d'oblidar d'això, que ja sabem que la pista no ens anirà bé, però que no ens podem capficar ni ens pot servir com excusa.
No és habitual que un club esportiu tingui més equips femenins que masculins, però això passa al Club Bàsquet Camp de Bànol.
Doncs sí, els campdebanolencs tenen 11 equips inscrits aquesta temporada i la voluntat és seguir creixent, oferint l'oportunitat de jugar a bàsquet a tots els nens i nenes de la comarca. Un dels grans problemes de l'entitat és la manca d'entrenadors.
Escoltem en Marc Herena, és l'entrenador del Club Bàsquet Camp de Bànol.
Bueno, els entrenaments el que busquem és la millora dels jugadors, que millorin com a persones i també millorin esportivament. Som un equip que tenim jugadors de tota la comarca, llavors mirem que sempre estiguin còmodes, es sentin a gust i que sentin com una família.
I no deixem el bàsquet perquè Aina Cargol es converteix en una jugadora més del primer equip de l'Uni Girona de bàsquet.
L'entrenador Roberto Íñiguez li està començant a donar minuts aquesta temporada. L'olotina de només 16 anys ha anat convocada una dotzena de partits amb el primer equip aquest curs i sense anar més lluny aquest cap de setmana va signar la seva millor actuació amb 8 punts i 10 minuts de joc.
Sí, sí, és que és això. Al final, aquestes victòries són les que agraden a l'afició, les que agraden a nosaltres perquè... Hem demostrat ser un equip que no només una persona tiri del carro, sinó que tothom és capaç de portar, sigui notant, sigui fent altres coses. La Marta potser avui no ha fet punts, però sabem que és una jugada imprescindible per l'equip. Llavors, crec que això demostra l'equip que som i l'equip que volem ser per tota la temporada.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria, estem a les portes d'un dels caps de setmana més turístics per excel·lència i la falta de neu a muntanya està beneficiant les ocupacions a l'interior, en concret els allotjaments turístics de la Garrotxa, durant aquest pont de la Puríssima.
Tot i ser un pont curt perquè cau en cap de setmana, des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació mitjana del 85%, 4 punts superior respecte a l'any passat. Tots els tipus d'allotjaments preveuen superar de mitjana el 75% d'ocupació, però destaquen les cases rurals, els apartaments turístics i els hotels.
Gerard Puigdemont.
Segons dades de Turisme Garrotxa, es preveu que durant aquest pont de desembre hi hagi una ocupació mitjana del 85%, 4 punts superior respecte a l'any passat. En cases de turisme rural s'estima un 90% d'ocupació, un 95% en apartaments i habitatges d'ús turístic i un 85% als hotels i pensions, mentre que a les cases de colònies i albergs es calcula un 80% d'ocupació i als càmpings un 75%. Enguany es durà a terme a la ciutat un esdeveniment com l'Europeu d'Hoquei Patins i aquest any el pont cau en cap de setmana, fet que farà reduir el nombre de pernoctacions. Tot i això, alguns hotels de la ciutat ja tenen a hores d'ara un 90% reservat. En parla Francesc Coll, propietari de La Perla.
Pel que fa al cap de setmana pur i dur, aquest any seran més altes, però si mirem en conjunt el pont, l'any passat va ser de 4 dies, el conjunt era millor l'any passat que aquest any.
Durant els mesos de tardor són els turistes provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres indrets de Catalunya els que trien destinacions com la Garrotxa.
El que sí que notem és el vas minut, és a dir, que cada cop més les reserves, abans, doncs, 3 mesos abans ja podíem tindre ple aquest cap de setmana, en canvi ara tot es acaba reservant una setmana abans, com a molt 2 setmanes abans. La tendència és anar al vas minut.
La tardor és la temporada forta de turisme a la Garrotxa, amb la Fallada d'en Jordà com a principal atractiu, però també les diverses fires i festivals que es fan a la comarca, com és el cas de la Fira Orígens o Lluern, i entre altres. Hotelers com en Paco de la Perla es mostren contents de com han anat els darrers mesos.
I com es presenta la temporada d'esquí? Doncs les estacions del Pirineu Gironí confien en el canvi de temps de diumenge per arrencar l'esquí. No aquest cap de setmana, sinó el que ve. Les pistes del Pi de la Cerdanya i el Ripollès han invertit 6,5 milions d'euros per millorar, entre d'altres, la producció de neu.
El director de negoci i estratègia d'FGC Turisme, Enric Serra, ha explicat que tot i que els hagués agradat començar el cap de setmana llarg de la Puríssima amb neu, s'oferiran activitats turístiques a les 6 estacions que gestiona l'ENS. També ha apuntat que el canvi de temps anunciat de cara a diumenge els fa confiar que es podrà arrencar la pràctica de l'esport blanc el pròxim cap de setmana.
Sí que ens agradaria ja començar aquest cap de setmana del pont amb activitat de neu, començarem o seguirem amb activitat turística, amb moltes activitats a totes les estacions, a tota, des d'avui fins a la banda de Vallter, tot el Pirineu, i la veritat és que contents, sembla que hi ha una bona previsió de canvi de temps a partir de diumenge, que ens ha de deixar uns gruixos importants, i encara doncs, el cap de setmana que ve, si no és aquest, doncs serà el que ve, amb neu i ja enfocant ja tot el que seria la temporada.
Pel que fa a les inversions fetes en les pistes situades dins la demarcació de Girona, que ascendeixen a 5 milions d'euros, ha apuntat que les principals tenen a veure amb millores en el sistema de producció de neu, els accessos a les estacions i la digitalització, entre d'altres. També ha recordat que l'aposta de ferrocarrils passa per la desestacionalització i la diversificació d'activitats que es poden fer a les estacions de muntanya que gestiona el grup. Mentre la directora comercial de Masella, Maite Martí, ha dit que si es confirma l'arribada del fred prevista, l'estació podria estar operativa entre mitjans i finals de la setmana que ve per a la pràctica de l'esquí.
Contents, no podem dir d'una altra manera, perquè aquesta nit passada ens va caure una enfarinadeta, ha començat el fred, a partir del cap de setmana ve molt fred, i si es compleixen aquestes condicions, Masella ja podrem dir que obrirem a mitjans de la setmana vinent. I a nivell d'inversions, doncs hem invertit molt en sostenibilitat, és a dir, hem comprat una màquina nova trepitjaneus.
Pel que fa a l'ocupació prevista per aquest cap de setmana llarg, que situa entre el 85 i el 90% a la Cerdanya els dies 6 i 7 de desembre, mentre que baixa a un 40 el 5 i el 8 de desembre. Mentre el Ripollès s'espera assolir una xifra del 81%.
No deixem encara l'economia. La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment a l'Ajuntament de Ripoll. Ho fa per la taxa de deixalles perquè entenen que perjudica els comerciants. Creuen que qui més residu genera ha de pagar més. És una informació d'en Guido Sengerote.
Partint de la idea que les empreses paguen massa en concepte de taxa d'escombraries, l'OIER ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals de Ripoll aprovades inicialment. En una reunió entre la patronal i l'equip de govern de la capital, s'ha vist amb bons ulls modificar allò que es va portar al ple, per tal que les empreses no vegin augments exagerats a la seva taxa d'escombraries. En parla Josep Pascal, vicepresident executiu de l'OIER.
A l'hora de fer l'anàlisi i aplicar aquests escandalls que havia proposat el Consell Comarcal, doncs tenim rebaixes doncs fins i tot de 500 euros amb un restaurant o de 700 euros, en aquest cas amb un hotel. No? És veritat que això ha comportat tocar una miqueta els temes de les escombraries domiciliàries. Jo entenc que tampoc massa, perquè per dir una manera, de passar a una família de més de 5 persones crec que s'encareix uns 50 euros l'any, per tant això no és massa significatiu i realment és molt significatiu en el tema dels comerços.
Alhora, segons s'apunta des de l'OIER, ja no es podran fer bonificacions per bon comportament i caurà també la bonificació pel cartró generat des de les empreses. Sí que es mantindrien les bonificacions per particulars amb dificultats econòmiques, cosa que també es veu amb bons ulls des de la patronal. També s'ha demanat aplicar retocs en relació a la proposta per als comerços alimentaris.
És un quart de 9 i 2 minuts. L'Ajuntament d'Argelaguer no veu malament la construcció d'un parc fotovoltaic al Pla de Plandiura, però lamenten que no hagin rebut res a canvi. L'alcalde, Guillem Gallàs, reconeix que hi tenen poc a dir perquè és una iniciativa privada, però hauria agraït que els veïns haguessin tingut algun tipus d'avantatge.
Actualment, aquest projecte impulsat per la Fundació Mútua Terrassa està en fase administrativa i la Generalitat ho veu amb bons ulls.
La Fundació Mútua Terrassa vol impulsar un parc fotovoltaic a Argelaguer, concretament a la zona de Tapioles, al Pla de Plandiura. El parc fotovoltaic s'ubicaria a uns terrenys privats, a un dels masos de la zona que té un terreny disponible. La Generalitat veu amb bons ulls la iniciativa, donat que la veuen prioritària energèticament pel país. Des de l'Ajuntament fa mesos que coneixen la intenció d'executar aquest parc fotovoltaic, tot i que en tractar-se d'un acord entre privats, saben que hi tenen poc a dir. Només han demanat que es tingui cura de l'entorn. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
Matisar que deixessin una mica el temes d'entorn, temes de corredors verds, perquè tot això està més cap a la zona de la proper al Pla de Tapioles, vull dir, a la part nord d'Argelaguer, queda amagat una mica del poble, per tant, en el lloc on està, si s'ha de posar mai una planta, aquest és un lloc adequat, diguem, per tant no ho veiem amb mals ulls. i ja està, però hi hem pogut dir molt poca cosa en aquest sentit.
L'alcalde d'Argelaguer, però, ha assegurat al programa L'Alcalde Respondo a la Televisió que si els hi ha sabut una mica de greu que els impulsors d'aquest parc fotovoltaic no els hagin ofert algun tipus d'avantatge pel poble.
Una mica el que ens ha sabut una mica de greu d'això, que tenen, insisteixo, no és que hagin fet res malament, tenen tot el dret a fer-ho, és un acord entre privats, legal, per tant, res a dir. Però sí que hi ha altres empreses, diguem, que sí que han tingut una mica més de sensibilitat en aquest sentit i ens han demanat de posar altres plantes solars que puguin beneficiar el poble.
En aquest sentit, Ballà diu que la legislació hauria de canviar i que s'hauria de ser més flexible pel que fa a la distància de construcció d'aquests parcs fotovoltaics, ja que d'aquesta manera el poble es podria afavorir energèticament d'aquestes iniciatives impulsades, per exemple, per privats.
Unió de Pagesos rebutja el tractat entre Mercosur i la Unió Europea. Ahir parlàvem en aquest programa. El sector ha denunciat que el tractat suposa una amenaça per als petits productors i un perill també per als consumidors.
Unió de Pagesos també lamenta que la Comissió Europea faci servir l'agricultura com a moneda de canvi.
Informa Judit Curós.
L'acord comercial entre la Unió Europea i el bloc Mercosur, format per Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai, signat fa 5 anys, continua estancat per falta de ratificació per part dels països de la Unió Europea. L'aprovació del tractat ha quedat bloquejada mentre creixen les crítiques dels sectors agraris que denuncien els riscos per la seva competitivitat i la seguretat alimentària. Així ho ratifica Raquel Serrat, responsable de Medi Rural d'Unió de Pagesos.
Primer de tot, que es faci servir l'alimentació com a moneda de canvi en tractats internacionals, ja no ho aprovem, no? No hauria de ser mai els aliments moneda de canvi per aquests tractats. Però ja que ho són, el que denunciem és que l'entrada de productes d'altres països cap aquí sense complir les normes que nosaltres ens estan exigint, el que suposa és una competència deslleial pels nostres produccions.
El sindicat ha deixat clar que no vol ser una moneda de canvi per afavorir altres sectors econòmics i ha expressat la seva preocupació per les conseqüències que aquest tractat tindria per als consumidors. Alhora, Unió de Pagesos demana que s'apliquin les clàusules mirall.
La setmana passada li vam traslladar a en Lluís Planes, el ministre d'Agricultura, que per una banda es posa a la boca que els tractats internacionals han d'incloure clàusules mirall, que les clàusules mirall són condicions que posen en equitat els productes que es fan servir per intercanvi comercial, no? I en canvi el de Mercosur no en compleix cap de clàusula mirall, no en reflexa cap, no?
El sindicat ha viatjat a Brussel·les aquest novembre i ha reclamat a la Comissió Europea estudis d'impacte econòmic sobre els sectors per frenar Mercosur.
I a l'any del relevo, a la família Coromines Toro, el garrotxí Pol Toro protagonitza un documental familiar amb el relleu generacional al camp com a gran protagonista.
Des de fa un temps a Madrid, Toro reconeix que ha estat el debat més recurrent a la família durant els últims anys i es mostra il·lusionat per un documental que presenta la seva família a la gran pantalla. Ja s'ha estrenat a Madrid aquest dimarts a Olot i es pot veure en diverses plataformes audiovisuals.
Roger Isern.
El relleu generacional, un concepte que si no apareix cada dia, no n'apareix cap. A la Garrotxa se'n parla molt, sobretot centrat en la pagesia i en els oficis més tradicionals, fet que es posa en relleu en el documental del garrotxí Pol Toro i la seva família. El Mas Coromines de Begudà és el lloc central de la família Coromines Toro, que ara es troba en que algú ha d'agafar el relleu de dècades de feina dedicada al porc i a la carnisseria, que està situada a la plaça Mercat d'Olot. Per aquest motiu principal neix el projecte de El Año de Relevo, un documental molt personal i on es veu la situació que es troben moltes famílies amb un negoci a càrrec. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Pol Toró reconeix que és un documental especial pel protagonisme familiar que té.
I el ser una cosa tan personal també fa un punt més de vergonyeta, perquè no és que estic interpretant un personatge, sinó que estic a casa meva parlant amb la meva mare, amb el meu pare, amb el meu germà, de coses i de problemes que em passen realment. O sigui, llavors és com que et posa més vulnerable, més a flor de pell, i fa molta més il·lusió. O sigui, jo recordo el primer dia que vam veure tots junts al cine a Callao amb 800 persones, que va ser preciós tenir els meus pares tan a prop.
La generació més jove del Mas Coromines reconeix que ja porta uns anys vivint amb aquest debat de cap a on encaminar-se. Toro té clar que el món de la interpretació pot ser el seu futur, però explica que la gent, després de veure el documental, li ha fet veure encara més el que té a casa seva.
6 minuts i en punt 2:15 del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui dia de partit històric. La Unió Esportiva Olot rep aquesta nit al Sevilla en la segona ronda de la Copa del Rei.
Unes 2.500 persones veuran el partit des de l'estadi municipal. Serà la tercera vegada a la història que un equip de primera divisió visiti l'Olot en partit oficial. Les entrades per al públic general estan exaurides des de fa dies. El partit començarà a les 9 del vespre, però el club recomana als aficionats arribar amb temps a l'estadi. L'entrenador del Sevilla, Francisco Javier García Pimienta, ha parlat aquest dimecres en roda de premsa sobre l'equip de Pedro Dóbera.
Aparte, este año en el Olot cuenta con jugadores que en etapas anteriores no había tenido, con jugadores de mucha calidad, que también es capaz de generar un fútbol asociativo. Vamos a ir a un estadio que es muy antiguo, pero que el césped está en perfectas condiciones, con lo cual va a beneficiar el espectáculo de intentar querer el balón. Y como digo, Pedro, que lo conozco perfectamente, va a proponer un partido en el que no se va a arrugar con el balón.
El partit en directe a l'antena de Radio Olot des d'una hora abans, des de les 8 del vespre.
Aquest Nadal, les millors històries es miren als ulls. A Opticalia Olot troba les ulleres ideals per fer brillar cada mirada. Regala claredat, estil i moments per recordar. I perquè és temps de compartir, gaudeix de promocions especials per fer d'aquestes festes unes festes inoblidables. Estem al teu costat a la plaça Clarà número 12. Opticalia Olot. Mira, estima, regala.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
Esteu escoltant els 5 minuts més, fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem moltes més coses. I avui amb un convidat d'excepció, no us ho perdeu.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert. Coneixes la nova llei de facturació electrònica? Vols millorar la gestió de la teva empresa? A Micrològic som especialistes en programes de gestió per a empreses. Visita micrològic.cat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Perquè som el batec de la teva ciutat. Perquè a cada carrer hi trobaràs una experiència única i singular. Perquè som la botiga que t'espera i entén les necessitats que tens a cada moment. Perquè sempre hi som i hi serem mentre tu vulguis. Aquest Nadal regalem-nos qualitat, confiança i proximitat. Associació de Comerciants d'Olot. Bateguem plegats. més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Que bé! A Fes Més, ja tenim a punt tot el que necessitem per decorar el Nadal a casa. Arbres de Nadal, llums, decoració... Totes les teves idees les pots trobar a Fes Més.
I també tot el menatge de cuina i la decoració per la taula de Nadal. Vine a les nostres botigues o entra a fesmes.com i comença a viure el Nadal.
A Olot, Fes Més, gasta menys.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Són 8:45. La falta de neu a muntanya beneficia les ocupacions als allotjaments turístics de la Garrotxa durant aquest pont de desembre. Tot i ser un pont curt, perquè cau en cap de setmana, des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació mitjana del 85%. En Francesc Coll és el propietari de l'hotel La Perla.
El que sí que notem és el vas minut, és a dir, que cada cop més les reserves abans, doncs, 3 mesos abans ja podíem tindre ple aquest cap de setmana, en cap i ara tot es acaba reservant una setmana abans, com a molt 2 setmanes abans. La tendència és anar al vas minut.
I d'altra banda, les estacions del Pirineu gironí confien en el canvi de temps de diumenge per arrencar l'esquí, no aquest cap de setmana, sinó el cap de setmana que ve. Les pistes del Pi de la Cerdanya i el Ripollès han invertit 6,5 milions d'euros per millorar, entre d'altres, la producció de neu. Escoltem Enric Serres, el director de negoci i estratègia d'FGC Turisme.
Sí que ens agradaria ja començar aquest cap de setmana del pont amb activitat de neu. Començarem o seguirem amb activitat turística, amb moltes activitats a totes les estacions, des de Boí fins a la banda de Vallter, tot el Pirineu, i la veritat és que contents, sembla que hi ha una bona previsió de canvi de temps a partir de diumenge, que ens ha de deixar uns gruixos importants, i encara doncs, el cap de setmana que ve, si no és aquest, doncs serà el que ve amb neu i ja enfocant ja tot el que seria la temporada.
No deixem encara l'economia, perquè la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès presenta al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment a l'Ajuntament del Ripoll. Ho fa per la taxa de deixalles, perquè entenen que perjudica els comerciants. Creuen que qui més residu genera ha de pagar més. Escoltem el vicepresident de l'entitat, Josep Pascal.
A l'hora de fer l'anàlisi i aplicar aquests escandalls que havia proposat el Consell Comarcal, doncs tenim rebaixes doncs fins i tot de 500 euros amb un restaurant, o de 700 euros en aquest cas amb un hotel. No? És veritat que això ha comportat tocar una miqueta els tema de les escombraries domiciliàries. Jo entenc que tampoc massa, perquè, per dir una manera, de passar a una família de més de 5 persones, crec que s'encareix uns 50 euros l'any, per tant això no és massa significatiu.
L'Ajuntament d'Argelaguer no veu malament la construcció d'un parc fotovoltaic al Pla de Plandiura, però lamenten que no hagin rebut res a canvi.
L'alcalde Guillem Ballàs reconeix que hi tenen poc a dir perquè és una iniciativa privada, però hauria agraït que els veïns haguessin tingut algun tipus d'avantatge.
Una mica el que ens ha sabut una mica de greu d'això, que tenen, insisteixo, no és que hagin fet res malament, tenen tot el dret a fer-ho, és un acord entre privats, legal, per tant, res a dir. Però sí que hi ha altres empreses, diguem, que sí que han tingut una mica més de sensibilitat en aquest sentit i ens han demanat de posar altres plantes solars que puguin beneficiar el poble.
Més coses que us explicarem a partir d'ara. Uns 130 figurants participaran en una edició especial del Pessebre Vivent de Santa Pau.
Ho fan amb motiu del 40 aniversari de la Fundació i tindrà moltes escenes repartides en diferents punts del nucli antic del poble.
També anirem a Camprodon, perquè serà la Vila del Tió, aquest pont de la Puríssima.
El municipi de la Vall aposta per fer un pas endavant i donar un toc distintiu a la seva fira de Nadal. Enguany, el màxim protagonista serà el Tió i tota la seva història, on viu, què fa o qui són els seus amics.
L'Ajuntament d'Argelaguer vol que la festa de Sant Dama sigui un punt de trobada per la gent del poble. es durà a terme durant aquest pont i comptarà amb una setzena d'activitats com poesia, teatre, música i la tradicional fireta d'artesania i productes de segona mà. En matèria esportiva, avui ens centrem en l'Olot, que rep aquesta nit al Sevilla. Hem sentit a les últimes hores la valoració que n'ha fet l'entrenador de l'equip andalús, és Francisco Javier García Pimienta.
Aparte, este año en el Olot cuenta con jugadores que en etapas anteriores no había tenido, con jugadores de mucha calidad, que también es capaz de generar un fútbol asociativo. Vamos a ir a un estadio que es muy antiguo, pero que el césped está en perfectas condiciones, con lo cual va a beneficiar el espectáculo de intentar querer el balón. Y como digo, Pedro, que lo conozco perfectamente, va a proponer un partido en el que no se va a arrugar con el balón.
L'hoquei Olot viatja a Granada per fer vol punt davant del Girona. Els olotins disputaran el seu primer partit oficial de la història i el faran a Andalusia.
Després de l'empat en regust amarg de la darrera jornada, els de Ràfols i Piera volen sumar 3 punts claus per seguir en la línia positiva de resultats.
I en bàsquet no és habitual que un club esportiu tingui més equips femenins que masculins. Això passa al Club Bàsquet Can de Bànol.
Els candonolens tenen 11 equips inscrits aquesta temporada i la voluntat és seguir creixent, oferint l'oportunitat de jugar a bàsquet a tots els nens i nenes de la comarca.
Aina Cargol es converteix en una jugadora més del primer equip de l'Uni Girona de bàsquet.
L'entrenador Roberto Iñiguez li està començant a donar minuts aquesta temporada.
Esteu escoltant els 5 minuts més. De seguida anem a saber què passa a Catalunya, Espanya i el món.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Barcelona tindrà 5 nous jutjats contra la multireincidència, 4 de destinats a judicis ràpids.
El govern català, l'Espanyol i l'Ajuntament han presentat un pla de xoc contra la inseguretat que, segons Bolaños, permetrà que Barcelona tingui més jutjats penals que Madrid.
En Barcelona, en este momento, están funcionando 2 juzgados de lo penal menos que en Madrid. Y, sin embargo, tienen señalados el doble de juicios por delitos de hurto en Barcelona. El doble de juicios señalados en Barcelona para un total de 2 juzgados menos en Barcelona que en Madrid.
Avenç important en el coneixement d'una de les causes de l'autisme.
El descobriment liderat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona és un pas previ imprescindible de cara a poder desenvolupar en un futur un fàrmac per tractar el trastorn.
Empitjora el nivell en matemàtiques a primària i la bretxa de gènere s'eixampla a favor dels nois.
Les competències en ciència dels alumnes de primària també cauen i se situen per sota de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE.
França, abocada a la incertesa, cau al govern de Barnier després de la moció de censura.
Els diputats de Le Pen voten a favor de la moció presentada pels partits d'esquerra contra el primer ministre.
I aquest matí totes les mirades posades a Corea del Sud perquè el Parlament planteja una moció de censura contra el president.
La imposició de la llei marcial i posterior marxa enrere per part del president ha generat una inestabilitat política sense precedents en democràcia i l'oposició ha presentat una moció per destituir-lo.
I a Nova York maten a trets en ple carrer el CEO de la principal asseguradora dels Estats Units.
Brian Thompson era el director executiu de United Healthcare i ha mort al mig de Manhattan a mans d'un home que ha aconseguit escapar.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La temperatura va caure en picat a partir del vespre de la nit, quan vam tenir les mínimes mig i la Olot, 0 graus a la Vall d'en Bas, ja glaçava 2:15 de la nit, 2 graus al sud de Girona, 2 graus a Palafrugell, i a Das a la Cerdanya al matí tenien 2 graus positius i ahir a la nit arribaven a 3 sota 0, un ambient força fred. Es va arribar també de matinada als 8 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres. Ambient de ple hivern avui també, pensem que ahir també les temperatures van quedar curtes de dia, 9 graus a Vic, 12 a Olot, i avui potser puja una mica la temperatura diurna, amb un dia més aviat marcat pel sol, alguna boira a Osona sobretot, i aquestes glaçades segurament serà doncs la matinada més freda del que portem de tardor. I entre divendres i dissabte puja una mica la temperatura, dissabte al matí, perquè un canvi de temps arribarà la tarda, vespre de dissabte, diumenge passa un front, pot caure algun ruixat, algunes pluges al Pirineu o neu, neu que pot arribar cap als 1.000 metres i algun xàfec al nord de Girona, sobretot cap a l'Alt Empordà. La temperatura baixarà sobtadament diumenge amb tramuntana forta o molt forta i un ambient més gèlid. De fet, aquest ambient de ple hivern es pot allargar bona part de la setmana que ve amb una temperatura molt baixa. Pensem que dimecres podríem tenir temperatures 8 graus per sota la mitjana. I això vol dir hivern molt dur.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Eudald Carbonell, Creu de Sant Jordi 2024. L'arqueòleg ha rebut aquesta distinció de la Generalitat per tota una vida dedicada a la investigació. Eudald Carbonell, què tal? Bon dia, benvingut als 5 minuts més.
Bon dia, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Què suposa per una persona com tu rebre aquesta distinció?
Bueno, suposa els mèrits socials, culturals, d'activista, científic, per la meva part, significa amb el cor i amb la ment, el premi més maco que m'han donat, no? M'han donat el Montoriol de la ciència, el del pensament científic, però no mai el Creu de Sant Jordi. Per mi és un bé molt preciat.
Quan mires enrere amb tota aquesta trajectòria, què veus?
Veig moltes coses, veig que he format milers d'arqueòlegs, he excavat molts jaciments del món, he descobert totes les espècies humanes que hi ha, veig moltes coses, veig un pou sense fons.
Malgrat tot, dius que no et tornaries a dedicar a aquesta professió, he sentit en alguna entrevista?
No tornaria a dedicar a aquesta professió, no.
Per tant, si algun dels teus descendents et demanés a què em puc dedicar, no li diries que es dediqués a l'arqueologia?
No.
Per què?
I, bueno, de fet, el meu fill, he fet tot el que he pogut perquè no s'hi dediqui, té 14 anys, i no l'he portat enlloc, ni l'he fet sensible perquè he patit massa.
Quan dius que pateixes massa, per què? Perquè de vegades és una professió que té molta solitud. Et sents sol davant de la falta de recursos?
Bueno, et sents sol perquè és molt difícil. És la lluita política, social, cultural, una lluita entre els teus propis, és una lluita molt difícil. Poder sortir i treure el cap aquí és molt difícil, molt, molt, molt difícil. La gent no ho sap, però és la professió va per dins.
Per tant, és una professió, podríem dir, fins i tot idealitzada?
Sí, és una vocació que està idealitzada, està molt matitzada per heroïns, per aromàtic i tal, i bueno, també el té, però és molt idealitzada, molt massa. En realitat és molt més pràctica i molt més pesada.
Estem en un país, a Catalunya, on s'aposta per la investigació?
No s'ha apostat. En el meu cas sí que el Jordi Pujol va fer l'institut, va fer d'això, però vaig passar abans que el Jordi Pujol fes l'institut, vaig passar molt malament i, de fet, vaig marxar i vaig treballar molt temps fora. A Madrid m'ha anat molt bé, a Burgos, i aquí em va anar molt malament, excepte ja ha passat, quan ets un consagrat, va bé, però abans va anar molt malament.
En canvi, tenim grans jaciments. És d'aquelles coses que no s'acaben d'entendre, no?
No tenim grans jaciments, i vam treballar en grans jaciments, però bé, hi havia una mala connexió cultural, política i social, i va anar malament. Jo mateix, en aquelles èpoques, quan vaig començar a excavar, com va passar la Generalitat, em van prohibir el permís de Puig en Roca.
Déu-n'hi-do. Com ha canviat l'excavació al llarg dels anys? Les noves tecnologies també hi són presents en aquest sector?
Noves tecnologies són totalment a l'ordre del dia. I ha canviat moltíssim. De recollir les dades a mà, actualment és tot digital, tant ordinadors, està tant el treball de camp com el treball de laboratori, amb les supermàquines, amb infrarrojos. Ha canviat molt, molt. No té res a veure. En 40 anys s'ha donat la volta com els nostres avis, que quan vivien com el malític, doncs semblant.
De totes maneres, Eudald, entenc que em diguis que has patit molt al llarg d'aquests anys de professió, però ara estàs en un moment en què quan l'Eudald Carbonell fa una, diguem-ne, una frase, és una frase que surt publicada en portada a molts mitjans de comunicació, no?
Sí, la gent em fa cas, sí. No, bueno, l'experiència del coneixement serveix per transformar el pensament, no? El que feia ara molt és pensar. I penso en coses molt importants i coses molt lligades a l'evolució de l'espècie, sobretot la seva consciència, no? Penso que anem malament, que això pensa tothom, però vull dir que serveix per interpretar el present i el futur.
Em pots desvetllar alguna de les coses que pensa l'Eudald Carbonell quan està tranquil·lament al sofà de casa?
Penso molt en l'espècie. He fet ara l'últim llibre que he fet de la caverna del cosmos, penso molt. Penso en el futur de l'espècie i penso que la forma de pensar, que ha de canviar molt, que hem set dominats per atzar i que ens hem de fer humans per lògica i que ara la teleonomia, que és els millors objectius, com vols anar, han de ser que hem d'agafar el toro per les banyes on hi ha molt malament el futur de l'espècie. Penso això, penso molt en el futur i en la seva consciència.
Eudald, abans jo et comentava que quan tu dius una frase queda marcada en els mitjans de comunicació i es publica fins i tot a les portades, cosa que anys enrere segurament no passava. Una de les teves frases mítiques d'aquests últims temps ha estat: si no ens transformem, desapareixerem. Tan malament ho veus?
Sí, bueno, de fet, el protollenguatge i la tecnologia ens ha fet humans per atzar. I el llenguatge matemàtic, els logaritmes de tecnologia ens faran tants humans.
I la intel·ligència artificial, com la veus? Quin futur ens depara? Com serà les properes dècades amb aquesta nova tecnologia que alguns diuen que és tan i tan perillosa?
La salvació de la humanitat serà la nova tecnologia, perquè ens transformaran tants humans. Sort dels logaritmes matemàtics i la intel·ligència artificial generativa i la cognitiva ens transformaran i ens faran tants humans, i serà la forma de sobreviure com a espècie. Sí, és molt, molt important i molt, molt bàsica entendre que la intel·ligència artificial ha arribat aquí per guiar-nos, per transformar-nos i per fer-nos tants humans. Sí, sort en tindrem.
Quin és el principal problema de la nostra espècie? És a dir, quan dius que acabarem desapareixent si no fem un canvi, quin és per tu el principal problema? Què és el primer que hauríem de canviar?
Sí. Ho he dit moltes vegades, som imbècils, som molt intel·ligents, però som imbècils. Un imbècil és una persona que sabent el que s'ha de fer no ho fa. Això és una cosa, una actitud que no sabem. Sabem que no s'ha de fer i ho fem. Sabem que anirà malament i ho fem. Doncs això és una espècie d'imbecilitat intrínseca, que vol dir que la selecció natural ens ha preparat malament per aquesta sèrie de coses. Som molt intel·ligents, però som imbècils. Hem superat tots els canvis climàtics, totes les catàstrofes, totes les guerres biològiques, tot, ho hem superat tot fins ara, però ara estem al punt d'arribar a la teleonomia, a saber cap on volem anar. Si ara no fem bé, anem molt malament.
I per on comencem? Per les escoles?
És així, l'educació és una cosa terriblement bàsica i està mal feta. Eduquem com el segle XIX, estem al segle XXI. Ara, clar, les societats que no tenim. La intel·ligència econòmica ha arribat, no l'entenem, prohibim als nens agafar els ordinadors. Bueno, fem una sèrie de fallos molt grans, molt grans, si ho pagarem molt car.
Eudald, podríem estar parlant tot el matí, de fet, m'agradaria moltíssim, però no tenim més temps. En què estàs treballant ara mateix?
Molt bé, estic treballant amb els pilars de la humanitat, un llibre sobre teoria social de l'evolució humana.
Doncs quan el tinguis a punt en parlarem. Creu de Sant Jordi 2024, Eudald Carbonell, arqueòleg, una abraçada molt gran i enhorabona.
Molt bé. Una abraçada a tots vosaltres. Bé.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combino-lo amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Doncs vinga, anem a les activitats de Nadal, que en tenim unes quantes.
Mm.
M'agrada el Nadal.
Uns 130 figurants participaran en una edició especial del Pessebre Vivent de Santa Pau.
Camp de Bànol donarà el tret de sortida a la Fira de Nadal.
No és aquesta la crònica, evidentment, que volíem escoltar. Ara sí, que estem a punt d'escoltar la crònica del Pessebre Vivent de Santa Pau que signa la Natàlia Moreno.
Tot i que la tradició de fer pessebres vivents als diferents pobles de la Garrotxa s'ha perdut, encara n'hi ha algun que ho manté. És el cas de Santa Pau, que el 1984 un grup de pares va impulsar la idea de fer un pessebre vivent al municipi. Ara celebraran els 40 anys de la creació de la Fundació amb una edició especial i més espectacular. El pessebre incorpora escenes bíbliques i escenes costumistes. Es representen un total de 34 quadres, alguns dels quals seran nous respecte a anys anteriors. Els membres de la Fundació encarregada d'organitzar el pessebre vivent de Santa Pau són Elvira Curós i Vicenç López.
Les primeres escenes seran bíbliques, i després quan arribem al portal del mar, que es tira ja cap a la Vila Vella i tot això, després allà ja seran escenes típiques de pagès, de tot de la Garrotxa, de tot per aquí que fèiem.
Bàsicament tot l'espai està ubicat dintre el que és el nucli antic de Santa Pau, que és el bonic. O sigui, juguem amb l'avantatge que ja tenim l'escenari natural muntat una part.
Enguany, en aquesta edició tan especial, cal destacar la part de la il·luminació, que segons els organitzadors sorprendrà molts visitants i li donarà encara més força a les escenes. Entre figurants i col·laboradors són més de 200 persones que participen en el Pessebre de Santa Pau. A més, no només són figurants del mateix poble i comarca, sinó que també venen de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'alguna zona del Gironès. Des de l'organització expliquen algunes de les novetats d'aquesta edició.
I aquest any, s'ha fet dues escenes a la muralla del castell, que és, no és la tradició, sinó seran molt novetoses, com va venir el rei, o
qui? El rei.
Sí.
És una mica un relat històric de Santa Pau, relacionat amb el castell.
Sí, exactament. Seran dues escenes només, les dues que hi ha a la muralla del castell. Després, quan tornem a baixar fora de la muralla, ja tornaran a ser les típiques catalanes.
El Pessebre Vivent de Santa Pau es durà a terme aquest divendres i dissabte amb una única sessió a les 7 del vespre. Cal recordar que el recorregut és a l'exterior i s'ha d'anar ben calçat. A més, des de l'organització avisen que hi ha llocs de difícil accés amb trams d'escala. Les entrades es poden comprar a través d'internet o presencialment el mateix dia.
I Camprodon serà la vila del Tió, aquest pont de la Puríssima, al municipi de la Vall Aposta, per fer un pas endavant i donar un toc distintiu a la seva Fira de Nadal.
El Tió és el protagonista per excel·lència de les festes de Nadal al país, però abans de la seva arribada toca anar a buscar-lo a les Fires de Nadal, que s'organitzen a pràcticament tots els municipis. Enguany, Camprodon vol sortir de la zona de confort i donar un tret diferencial al seu mercat de Nadal. Sota el títol La Vila del Tió, el municipi de la Vall es contagiarà de màgia i esperit nadalenc durant 3 jornades. En parla el regidor de l'Ajuntament de Camprodon, Joan Sàrria.
On el Tió, aquest element tan, tan nostre del Nadal, serà l'autèntic protagonista d'una fira, evidentment, nadalenca, amb molts productes relacionats amb aquesta època, com no pot ser d'una altra manera, però amb moltes propostes on, evidentment, el gran protagonista serà el Tió.
Els tions desembarcaran a Camprodon aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de la Puríssima. La vila s'omplirà de tions, objectes de Nadal i activitats pensades per tota la família, per donar el tret de sortida a Nadal i a la inauguració de l'enllumenat nadalenc.
I també s'acosta el Nadal i els municipis de Camp de Bànol i Sant Joan de les Abadesses estan a punt per donar el tret de sortida a les diferents propostes que han preparat cara als Reis.
Camp de Bànol donarà el tret de sortida a la Fira de Nadal aquest divendres 6 de desembre, amb parades de comerços i entitat del poble, inflables per la mainada, contes de reis, caganers i tions a càrrec de Gerald Garcés, una exhibició de gimnàstica, el Tió de la Unió Esportiva de Cap de Bànol, una masterclass de Zumba, la presentació del projecte Educació Viva a les Joses i l'encesa de llums de Nadal. Per la seva banda, Sant Joan de les Abadesses no es queda enrere perquè també ha preparat un seguit d'activitats per la Fira de Nadal. Durant tot aquest dia hi haurà parades artesanes i identitats, un arbre dels desitjos, la bústia reial, música nadalenca, un taller per decorar la teva postal de Nadal, la encesa de llums i una xocolatada popular. A més, l'alcalde de Camp de Bànol i el de Sant Joan de les Abadesses coincideixen que aquestes festes són perfectes per participar i col·laborar en el comerç local i de proximitat.
Anem als esports. L'hoquei Olot viatja a Granada per fer bo al punt. Davant del Girona, els olotins disputaran el seu primer partit oficial de la història a Andalusia, Roger.
L'hoquei Olot no descansa aquest pont de la Puríssima i viatja a Granada, en el que serà el primer desplaçament oficial de la història del club Andalusia i el darrer d'aquest 2024. Després de sumar un punt davant el Girona Club Hoquei, amb un regust més a marca d'ols, tenint un 3-0 a favor a falta de 14 minuts, els olotins ja només pensen en sumar de 3, en el que seria el segon desplaçament consecutiu que ho aconsegueixen. A la prèvia d'aquest Alhambra Granada, Hoquei Olot, Miqui Ràfols destaca quina pista es trobaran, però que no pot ser excusa per lluitar pels 3 punts.
Algun jugador de l'Olot ha estat en aquella pista en un torneig que es va fer l'any passat per Setmana Santa i sí que diuen que la pista és una pista petita, amb un paviment complicat, però que ja aquesta setmana n'hem parlat de que ens anem d'oblidar d'això, que ja sabem que la pista no ens anirà bé, però que no ens podem capficar ni ens pot servir com a excusa.
L'Alhambra Granada és un nou vingut a la categoria i només ha sumat un punt. Juntament amb el Club Petit Taradell, és el conjunt que ocupa les places de descens i que és el segon pitjor equip, tant en gols a favor com en contra. Tot i aquestes xifres, compten amb un dels màxims golejadors de la competició, com és Armando Sánchez, que ha marcat 7 gols en 6 partits. Ràfols destaca el perill dels granadins.
Han estat capaços de la gran majoria de partits ser competitius, anar menys en un parell de resultats a marcadors ajustats i fins i tot aconseguir empatar a casa amb el Barça, que és un rival molt complicat. Per tant, sabem que necessitarem estar al 100%, vigilant aquest inici de partit seu fort i mirar d'imposar el nostre ritme i portar una mica el partit allà on nosaltres volem.
L'Alhambra Granada Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pabellón de Deportes San Francisco. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de Terres Andaluses.
I acabem parlant de bàsquet. No és habitual que un club esportiu tingui més equips femenins que masculins. Això passa al Club Bàsquet Camp de Bànol, Martí Palau.
El Club Bàsquet Camp de Bànol ha encetat una nova temporada amb 11 equips, gairebé cobrint totes les categories. Els campdebanolencs tenen 5 equips femenins, 4 de masculins i l'escoleta, que és mixta. L'entitat compta amb una gran salut, acollint nens i nenes de tota la comarca i gaudint de dues seus, a Camp de Bànol i a Sant Joan de les Abadesses. Una de les claus de la bona direcció que ha agafat el club és la gran pinya que formen entre tots. Parla Marc Herena, entrenador del Club Bàsquet Camp de Bànol.
Bueno, els entrenaments el que busquem és la millora dels jugadors, que millorin com a persones i també millorin esportivament. Som un equip que tenim jugadors a tota la comarca, llavors mirem que sempre estiguin còmodes, es sentin a gust i que es sentin com una família que som.
Un dels problemes recurrents que tenen els clubs de bàsquet és l'absència d'entrenadors. A Camp de Bànol intenten convèncer els jugadors del club perquè es treguin el títol i poder cobrir tots els equips.
És molt complicat. Nosaltres tenim sort de que molts dels jugadors que tenim tant a sènior com a sots 25 hem aconseguit que es treguin el títol d'entrenadors, ja sigui nivell 0 o nivell 1, per fer subsistir la base del club.
La temporada del Club Bàsquet Camp de Bànol ha començat amb bona dinàmica per alguns dels seus equips. A destacar, entre d'altres, el Sots 25 masculí, que ha acabat segon de la primera lligueta i ara disputarà la fase d'ascens amb els millors equips de Girona. Ara bé, des de la direcció del club sempre han remarcat que els resultats esportius no són el més important, sinó que ho és la formació i la transmissió d'uns valors que van més enllà de l'esport.
Gràcies, Martí, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.